Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts, aquí seguim. Això és el Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Sempre diem que ens agrada compartir aquestes 3 hores de ràdio, que són clarament tot un passeig per la vida, no? Amb tot el que això significa, no? Amb totes les històries que de mica en mica arriben fins a la nostra antena i ens ajuden a intentar entendre una mica més el món, malgrat és molt difícil d'entendre últimament el món, no? Rafael Vallbona, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'entens bé tu el món ara o no?
No, en absolut. No l'he entès mai. I crec que a aquestes alçades de la vida ja no l'entendré. Malgrat tot, comparteixo amb tu aquesta idea de que la ràdio és el tam-tam de la vida.
Mm-hmm. Que bonica definició.
És el batec.
Que bonica definició.
La ràdio és una cosa íntima i domèstica, com la barra de pa al matí o el cafè després de dinar o aquestes coses. I és el batec de la vida, saps? Que té un ritme, té unes cadències, té un protocol... I a mi m'agrada molt.
A mi també.
Bueno, a tu home, és, no. És evident.
Bueno, és el que hi ha, no? Soc un boomer, a mi m'agraden molt els llibres també. I els teus, concretament, no? Soc un boomer, Rafael Vallbona. La glòria i l'ocàs dels fills d'una generació. I finalment diu, no vam ser concebuts per canviar els designis polítics del país i no ho vam fer. Només amb aquesta portada podria fer tota l'entrevista, jo crec, no? Sí. Soc un boomer. Què és un boomer, Rafael?
Un boomer és la manera menyspreable com ens qualifiquen avui en dia les generacions posteriors a la gent que vam néixer aproximadament entre els anys del pla d'estabilització i del final de l'autarquia, entre el 55 i 59, i la severa crisi del petroli de l'any 73.
Yeah.
Són els anys en els quals Espanya... la piràmide d'edat creix de manera exponencial. Vam ser 14 milions de persones que vam néixer, sí, en un país depauperat, en la qual tot eren vells, els que quedaven vius o no estaven a l'exili, i que a l'any 1985 la meitat de la població de l'estat espanyol tenien menys de 30 anys.
Aquesta dada m'ha al·lucinat, col·legues.
Bé, és una dada que pot explicar... no al 100%, però en part, per exemple, l'aclaparador èxit del Partit Socialista Obrer Espanyol l'any 82. Uh-huh. És a dir, van saber sintonitzar, allò por el cambio, que era el seu eslògan, no? amb les esperances d'una generació que, a més, evidentment no va ser concebuda per canviar els designis d'aquest país, no. Vam ser concebuts, primer, per donar una mica d'alegria a les nostres famílies. Per què? Perquè els nostres pares eren fills de la debacle, de la postguerra, però eren nadons, uh-huh, de l'esperança republicana. O sigui que, pobra gent, van palmar, però vamos, ras i curt, oi?
Sí.
I en un moment en què sembla que hi ha una mica d'una certa esperança, en què la dictadura, aquella mano militari, aixeca el peu de l'accelerador i comencen a passar coses com, per exemple, l'arribada de turistes, no? Doncs, bueno, hi ha una certa alegria, la pluriocupació, la venda de crèdits firmant lletres com uns desesperats, i, bueno, doncs ara és el moment de tenir un fill, no? Però en cap moment era allò de dir, no, tindrem fills perquè canviïn aquest país. No, la idea era que, bueno, que anéssim continuant fins que la dictadura s'acabés cansant de ser-ho, no?
Clar. Anava a dir que és la generació d'aquells que recordem l'anunci a la ràdio Espanyol es Franco ha muerto, no? En primera persona, que el recordem.
Sí, home, no? I tant. Vamos, jo és com si l'estés veient avui mateix. Vull dir, aquella cara de pruna pansida de l'Àries Navarro. I recordo que, a més, ho dic al llibre, que, esclar, immediatament van començar a emetre música militar i tal.
I
el meu germà, que té gairebé 5 anys menys que jo, va posar a plorar perquè aquell dia no feien dibuixos animats a la televisió, cosa que trobo un plor absolutament raonable i
clar,
justificat.
Lògic.
Però clar, nosaltres ja era diferent. Jo vaig sortir al carrer, imagina't això, el 20 de novembre del 75 a Premià de Mar, al Maresme, i em trobo l'Alfonso Font, l'Adolfo Ucero, dibuixants de còmics, i el Víctor Mora, escriptor i guionista de còmics i pare del Capitán Trueno, borratxos,
celebrant-ho
amb un xampany, perquè llavors no es deia cava, calent, com pixats.
Però era igual.
I clar, jo vaig acabar igual que ells, perquè no havia esmorzat. I clar, jo patia perquè deia, tios, que fa re que s'ha mort i esteu aquí com... bueno, eren aquestes coses de l'època.
Bueno, és que és abans d'ahir, eh? Parlem d'abans d'ahir, eh?
Mira,
Per tu i per mi, sí.
Celebro que em faci aquesta pregunta, que deia abans, perquè, esclar, a mi em sorprèn, per exemple, quan els estudiants a la universitat els hi parles del franquisme i els hi sona entre una mica així com a històries de la vora del foc i res. I els dius, no, no, però escolti, és que fa 4 dies. Però després quan els dius, per exemple, aviam, senyoretes, vostès són conscients que fins l'any 1976 una dona no podia obrir un compte corrent al banc o obtenir el passaport sense l'autorització del seu marit?
Que fora,
L'any 76, eh?
Sí,
clar,
sí.
Et miren així com si estiguessis dient, no, això que m'estàs parlant era del segle XV, això passava al segle, a l'edat mitjana. Dius, no, això passava l'any 1976, tercera part del segle XX.
Sí, però si no cal anar tan lluny. O sigui, recorda-li a la gent en quin moment vas tenir el teu primer telèfon. El primer, ja no dic smartphone, sinó el primer telèfon mòbil amb el que anaves pel carrer i podies parlar. I estem parlant...
Jo els havia explicat alguna vegada de la primera vegada que vaig parlar per un telèfon portàtil. Bé, relativament portàtil. Era com portar una cabina a les
espatlles. Sí, clar, pesava com 2 o 3 quilos.
Era el dia del concert que va fer Frank Sinatra al Palau Sant Jordi l'any 1991, abans dels Jocs. Jo necessitava contactar amb l'Observador, del qual llavors era redactor en cap.
L'Observador, fixa't.
I el Miquel Jurado, del País,
sí, tant.
Duia, i gran i estimadíssim amic, duia un telèfon portàtil. Que volia dir una mena de maletot que pesava horrors...
Que tenia una autonomia de minuts...
De res. I em va dir, ràpid, però que això s'acaba de seguida. I es van impressionar molt el diari que els estés trucant des d'un...
Que fora,
telèfon portàtil.
Són les batalletes, Rafel. Te n'adones que tenim... Nosaltres ja tenim... la generació de moment es caracteritza també perquè comença, a hores d'ara, a tenir converses de batalletes, no? Que són diferents a les batalletes d'abans. Però són batalletes, en definitiva.
Aviam, sí, però això és una cosa que passa a totes les generacions. El que passa probablement és que de la nostra, diguem-ne això, dels anys 80, posem quan teníem 20, 20 i pocs anys, en ara, sembla que hagi passat un segle, perquè el temps ha passat molt de pressa, i no molt de pressa, ha passat, el temps tot passa igual, no? Un minut dura 60 segons i així. Però és cert que en pocs anys han passat moltíssimes coses, moltíssimes. I abans, quan teníem 20 i pocs anys, o fins a 30, i gairebé fins a que en teníem 40, bé, anaven passant les coses a un ritme raonable. Amb això què vull dir? Vull dir que si les coses passen a un ritme raonable, més o menys les pots pair, mig entendre. Jo ara ja hi ha moltes coses que he desistit d'entendre. Entre altres coses perquè crec que són problemes o són situacions que no em concerneixen a mi, a la meva generació. Són situacions que concerneixen a les generacions posteriors. Tot el tema de la transsexualitat... la meva generació no ho ha de resoldre, això. No, nosaltres crec que vam encetar la lluita feminista, i quan dic nosaltres vull dir també molts homes, i bueno, ha fet un recorregut, no? Està fent un recorregut. La lluita, diguem-ne, per la llibertat d'elecció de gèneres, aquestes coses, això que en diem normalment trans, és una situació que concerneix a una altra generació. A mi ja no em toca. Nosaltres teníem... I amb això el que et vull dir és que quan moltes vegades els nostres fills ens acusen, en certa manera, d'haver-los deixat un món pitjor del que ens vam trobar, no, això no és veritat. Això no és veritat, perdona. O sigui, nosaltres el món que ens vam trobar era un món amb una dictadura on no hi havia, bueno, petites qüestions, potser que avui en dia vistes així són anecdòtiques, com llibertats públiques, llibertat de culte, llibertat sexual...
Llibertat?
Llibertat, en general. Llibertat. Sin ir a libertat, que
exacte.
Deia el poeta.
No? És que m'estava... No, és que t'ho he dit perquè a mi m'estava venint exactament aquesta cançó.
O sigui, jo havia organitzat manifestacions reclamant biblioteques.
Que fora.
Avui en dia, si li dius a algú d'organitzar una manifestació reclamant en biblioteques, et diu, tu no estàs bé del cap, però si hi ha biblioteques a totes les cantonades, i per sort tenim un sistema públic de lectura exemplar. Bé, potser la nostra generació hi va contribuir d'alguna manera, oi? Dic potser només. Ara hi ha altres problemes, doncs, que ho sento molt, però no ens toquen a nosaltres.
No vam ser concebuts per canviar els designis polítics del país i no ho vam fer. Per què, Rafel?
perquè, primer, home, aviam, quan es va morir en Franco, qui més qui menys, els més grans tenien 16 o 17 anys, vull dir, que què havien de fer? Jo la meva irrupció, diguem-ne, com en la consciència política, es produeix amb 14 anys arran de la condemna a mort i de l'assassinat i de la onada que va haver de la solidaritat de Salvador Puig Antich.
Sí, sí, clar.
Però jo tenia 14 anys i anava a l'institut i tota la meva contribució va ser fer una exposició pública sobre la pena de mort a la classe de religió gràcies a una monja progre d'aquelles que hi havia abans, una senyora que jo sempre he admirat moltíssim, Sor Carme Rullo, que era la professora de religió de l'Institut Alexandre Satorres de Mataró, que em va permetre fer allò i em va posar una mica, em va punxar molt,
Va posar bona nota?
Sí, va, però és que... Bueno, també anava pels dies que m'escaquejava de classe i m'anava a jugar als futbolins, aviam. Tot s'ha de dir, Però, entén-me, vull dir, no estàvem concebuts per això. És cert, però, que vam desbordar el franquisme. El vam desbordar biològicament, perquè amb això van demostrar també una llestesa d'aquelles, oi? Que no van calcular que fomentant la natalitat, de cop i volta hi hauria molts nens i nenes que hauríem d'anar a escola. I aquells nens i nenes que haurien d'anar a escola, molt bona part estudiaríem el batxillerat i uns quants aniríem a la universitat. I vam desbordar, per exemple, el sistema educatiu. Què va passar? Que a partir de l'any 1965 es veuen obligats a atorgar llicències d'obertura d'escoles a escoles que no eren declaradament favorables al règim, no? I que, per exemple, l'escola de mestres de Blanquerna forma unes generacions de mestres educats amb un model democràtic, amb un model, diguem-ne, conciliar, podríem dir, i que sota la idea clarivident d'en Narcís Jubany, a qui vaig tenir l'honor de conèixer, i que es tenen molt clar quina mena de mestres necessita aquest país perquè aquest país vagi endavant. I això, al franquisme se li escapa, i han d'acabar donant llicències a escoles progres i a les taus i aquestes així, i després, quan creen instituts perquè es troben que en un any el nombre de matriculats de batxillerat passa de 250.000 a 1 milió,
clar,
així,
clar, clar.
Han de crear instituts, què passa? Han de contractar professors que són joves llicenciats que no són afectes al règim, lògicament.
Lògicament. Clar, clar.
I clar, allà se'ls desbarata absolutament tot. Absolutament tot. Tot.
Que interessant, eh? Que interessant és enfocat des d'aquest punt de vista.
És que és el que jo em vaig trobar. O sigui, sí, sí. Aviam... jo vaig anar als Hermanos de la Salle a Premià de Mar. D'acord? Sí. Jo tenia profe a l'Hermano Linares, aquest famós? Sí.
El tenies de professor?
I tant,
sí?
I tant, si el tenia. Mis queridos chavales, ese culito más arriba...
En sèrio?
Sí, serio? Home, sí. Ja, però bé, no em va fer res a tu. Però precisament per això que et anava a dir. Perquè nosaltres ja érem una mica més ganàpies.
Ja.
Nosaltres érem 7 o 8 anys més grans, per exemple, que l'Alejandro Palomas. 8 anys.
Ja
no ens creiem res. O sigui... No ens creiem aquell relat absolutament surrealista de que la masturbació provocava que sortís la medul·la òssia i et quedaves paralític. És que
o et quedessis sec, no?
Que també, no, la versió d'allà era paralític.
Ah, paralític. La teva era paralític, la meva era sec.
La nostra era paralític. No, perquè jo la de sec encara potser tindria dubtes, perquè la meva vista no és gran cosa. Però la de paralític ja t'asseguro jo que no. I és més, és que ens en enrèiem. O sigui, allò ja no s'ho creia ningú. I esclar, això destarota absolutament tot un sistema, diguem-ne, tot un sistema de que fonamentes entre coneixements, entre pors, entre, saps? I això, si no ens ho creiem, no ens ho creiem.
Estava pensant que, clarament, i pel que fa la generació boomer, hi ha menys distància dels boomer cap als seus fills que cap als seus pares, no?
Sí, clar. O sigui, mira, vers els nostres pares... hi havia una qüestió claríssima. Per posicionar-nos nosaltres, ens havíem d'enfrontar a la generació anterior. Era el que s'havia fet sempre. O sigui, el meu pare no gaire, però la meva mare li agradava molt en Machín, i jo, basta perquè li agradés a la meva mare, en Machín no m'agradava gens, que continua sense agradar-me. O sigui, res, allò era el passat. Jo era de les Sticky Fingers, dels Stones, o del Led Zeppelin 4, del Stairway to Heaven, Rock and Roll, Black Dog, que va ser el primer LP, entre parèntesis, LP és allò que ara en diem
long
vinils,
play,
tot
long,
això,
long play.
Que em vaig comprar a la meva vida, que va fer 50 anys el novembre passat, i jo me'l vaig comprar, doncs ara deu fer 50 anys, perquè va trigar aquí uns mesos a arribar. respecte a la meva filla, aquesta distància no existeix.
No existeix.
És més, al final del llibre... Bueno, al principi del llibre hi ha un codi QR...
Al final del llibre hi ha un codi QR amb la banda sonora.
Amb la banda sonora.
Això és magnífic.
Quan vaig haver acabat això, com que estàvem en aquell confinament domiciliari, allò, aquella cosa tan avorrida, vaig escriure uns quants col·legues meus dient, va, feu-me la vostra llista de tots els amics meus de la meva quinta, feu-me la vostra llista amb les vostres cançons preferides. I tot això va venir perquè, navegant per el YouTube, que és una cosa que no sol fer, però aquells dies que estàvem això bastant avorrits...
Hi havia temps de tot.
Vaig trobar una versió impagable del Jaime Urrutia i la Eva Amaral del Camino Soria, de Gabinete Caligari, que és una cançó meravellosa.
Magnífica, estic d'acord.
I li vaig enviar l'enllaç a la meva filla. I a la tarda m'escriu i diu, m'he passat tot el dia amb aquesta cançó al cap, no me l'he pogut treure. I em deia, diu... La diferència entre la música de la vostra època i la nostra és que la nostra, entre l'ensulsida de la indústria discogràfica i la facilitat que tenen la cultura digital per cremar ídols i noms i tot això al cap de 5 minuts, la nostra costarà molt de que passi alguna cançó a la història i a la vostra en passarà moltes.
És interessantíssim, eh? Saps que jo des que he tornat a la ràdio tinc la sensació, és que m'ho acaba de recordar el que dius, de que tot va molt més ràpid, que en pocs anys s'ha accelerat tot, la vida política, els grans escàndols que parles una setmana, la setmana següent és com si no haguessin existit mai. És molt ràpid, tot va molt ràpid.
Una mica jo parlo d'això, no? Diverses qüestions d'aquestes, la qüestió política, no? Una mica, hòstia, qui se'n recorda? Jo, si tu... Jo sostinc ara que estem en una fase del final de la política s'ha acabat en aquest país, a Catalunya, i que es va acabar el dia que Pasqual Maragall es va aixecar amb un ple al Parlament de Catalunya i va dir, vostès tenen un problema que es diu 3%.
Per què es va acabar la política aquell dia?
Perquè es va acabar, va ser l'escenificació, i ostres, el millor escenari del Parlament, de que allò que en deien l'oasi català era tot pura filfa, era una mica de mercadillo.
Ja, yeah.
I allà es va acabar la broma i va començar el no sé què, perquè no sé quin punt de la història estem ara. O potser ja estem fora de la història, ara que hi penso.
Home,
probablement estem fora de la història, sí. I jo allà ho situo. Jo aquell dia tornava de Flix, amb cotxe, una mica, no de pressa, però anava a la idea, perquè havia quedat per dinar amb el Ferran Mascarell, que som amics de fa moltíssims anys, i ell llavors era regidor, i ell, clar, també va sentir allò, i ens vam trobar, me'n recordo, a la porta del Julivert meu, d'un restaurant d'allà, sí, Ciutat Vella, del Raval, i jo estava pàl·lid, ell estava blanc.
Ell ja és blanc.
No, ell estava
encara més
translúcid.
Ja.
I em diu, has escoltat la ràdio? Dic, sí. Però no sabíem què dir ben bé, perquè és allò que dius, és veritat, o sigui, has escoltat el mateix que he escoltat jo. I això que ell, amic personal del
Pasqual Maragall, no? Sí, sí.
I, ostres, sí, jo tinc la sensació que aquell dia va començar a canviar moltes coses, eh? I potser en aquell moment l'impacte de la frase i de tot el que va ocasionar ens va ofuscar una mica, però jo ara que hi penso amb temps, dic, hòstia, a partir d'aquell dia ja res no va anar igual. La legislatura de Maragall no es va acabar, després va venir en José Montilla, que, bueno, un molt bon home, però va governar la Generalitat com si fos una diputació, diguem-ne, allò, pura gestió. Tot i així, se li reconeix el mèrit d'haver inaugurat l'últim hospital que s'ha construït a Catalunya.
I recordem que en aquell moment les crítiques que arribaven de l'oposició és que hi havia un excés de despesa en medicina primària.
Després va arribar Artur Mas, que va desmantellar tota la sanitat pública que s'havia construït, i a partir d'aquí, bueno, ja sabem què ha passat, no?
Però sí...
És el moment... Probablement també és un moment en què em començo a adonar de que m'estic fent gran. No perquè m'estic fent gran perquè noti que em fa mal l'esquena o aquestes coses, no, sinó que comences a... Això ho deia un amic meu, l'Oleguer Sarsenedes, el fill de Jordi Sarsenedes, sí, sí, que em deia, diu, quan comences a adonar-te'n que tens més el passat que el present, que el futur, malament rai. Malament rai, perquè vol dir que anem cap avall. I sí, i probablement... La pandèmia i aquests mesos més durs i el confinament ha significat, en certa manera, la fosa negra de la nostra generació. És a dir, no la desaparició física, ni vol dir que jo deixi d'escriure llibres ni coses d'aquestes, però sí que aquella posició de prevalença, aquella posició de protagonisme de la vida social, cultural i tal, l'anem aparcant, anem desapareixent del primer pla. Cosa que em sembla raonable, sobretot si tenim present que, per exemple, el president de la Generalitat de Catalunya és uns mesos més jove que la meva filla.
Yeah.
O sigui, saps allò que diuen? No vagis a bars ni a discoteques on et podries trobar els teus fills.
Horrorós.
Perquè no faràs el modern, faràs el pena.
Tu saps que el president de la Generalitat venia a una tertúlia meva com el representant de les joventuts d'Esquerra. Saps que és allò que passa el temps i dius, ostres...
Jo l'havia vist al Festival Arts d'Estiu de Pineda.
Sí, sí,
Déu-n'hi-do. Que la premsa la portava la Teresa, la nostra filla.
Sí, sí. I, me'n recordo d'això.
I el president, que llavors no era president, lògicament, venia allò amb la seva nòvia, llavors, la seva xicota, a veure, doncs, això, el Miguel Poveda, que de jove estiuejava a Pineda, o jo què sé, o els Blues Brothers.
Escolta, mirant endavant, eh? Quin és el futur dels boomers?
El futur dels boomers és resignació, no? Com deia... Sí,
ostres!
Sí, perquè...
Quin missatge a l'optimisme, eh?
Home, aviam, el pessimisme és el realisme ben informat, diuen, no? Perquè som la primera generació que hem estat obsequiats amb 2 anys extra vol de treball, saps com allò dels flappers, de les màquines del millón, eh?
Sí,
tu això...
Hombre,
saps de què va?
Encara ara.
Doncs hem estat obsequiats amb 2 anys extra de treball extra per poder pagar el sistema aquest insostenible.
Que també ens venim molt més tard, no? És que ens venim molt més tard.
Sí, però fem tap.
Ja... Yeah.
Clar, quan la gent diu, és que aquesta generació feu tap. Home, és que som 14 milions, aviam. Una mica de tap fem. Però, clar, en lloc d'intentar treure-se'ns de sobre el més ràpid possible, no, clar, ens fan treballar 2 anys més. Aleshores, és clar, jo si he de treballar 2 anys... Bé, és igual, jo sóc autònom, o sigui que els autònoms, com que no ens posem mai malalts, no jubilem mai i no morim mai, som forever young a la força... això no tenim aquest problema, però és clar, la gent normal i corrent suposo que té ganes de jubilar i que hi hagi un altre que agafi el relleu, però clar, si el senyor Escrivà, que és el ministre del RAM, no el deixa, doncs continuarem fent tap.
Jo crec que el Josep Martí Blanc hauria d'entrar, ho dic perquè està fora i crec que l'hauríem d'introduir aquí perquè hi hagués un moment
d'interacció.
No, tinc ganes de conèixer la seva opinió sobre tot això, perquè ell també forma part, saps, del...
És que són molts, ja t'ho he dit, que, bueno, esclar, mira, vas per tot arreu, són molts. L'altre dia parlàvem amb el Víctor Amela, clar, de què havíem de parlar, si el Víctor Amela és 15 dies més jove que jo.
Sí, veus?
Hola.
No, hola, Josep. Seu un moment, sisplau, si no et sap greu, com estàs, eh? Estàs bé?
Avui et faran treballar una mica més del compte, eh? Ho sento.
Tot bé, Mec.
És gairebé un atac el que estem fent en aquests moments, en el millor sentit, perquè volem la teva opinió.
La meva opinió.
La teva opinió sobre el fenomen boomer, perquè tu ets boomer. Tots som boomers aquí, en el locutori.
Sí.
Com a mínim tots som boomers, no? I clar, està el Rafael dient de tot, no?
No, de tot. I jo què he de dir? Què vols que opini?
No ho sé.
Què penso d'això?
Sí, clar.
Jo en tinc el... Ara anava a dir una expressió que no puc dir, aquesta ràdio. Però n'estic hasta al capdamunt de les etiquetes.
Sí.
I efectivament sóc un boomer, igual que durant tota la història del món, quan dobles els 45 o els 40 o en tens 50, pues formes part d'una categoria de gent que té una edat determinada. Però aquesta obsessió de la nostra societat per anar fent caixetes, homes, dones, cristians, musulmans, boomers, millennials, no l'acabo d'entendre.
No, però no és tant una obsessió per fer caixetes, com dius tu, sinó simplement situar cada cosa en el seu espai i en el seu moment. És evident que aquest país no seria el mateix si això entre el 55 i el 73 no haguéssim nascut 14 milions de persones, com no ha tornat a succeir mai a la història d'Espanya.
Això és així.
Mai. I les coses, com que les coses no passen perquè sí, com si fos un xampinyó que surt allò per humitat... clar, ara el que dèiem, no? Quan diuen, és que la generació ens anteriors fan tap i no ens deixen accedir al mercat laboral. Home, entre que el ministre ens convida a treballar 2 anys més i que a més som molts...
Doncs en això...
O sigui, jo no tinc cap mena de pretensió de fer caixetes, simplement...
No, però no ho deia per tu, ho deia així en general.
Però ho has de dir d'alguna manera i, de fet, jo no m'he dit mai a mi boomer, jo em reconec com a... membre d'aquesta generació que es va dir del baby boom.
Exacte.
Em sembla que és una etiqueta lògica, perquè va haver un baby boom. Boomers és la manera menys creativa sou uns boomers.
El que et vinc a dir és que hi ha una narrativa, no?, que intenta expulsar el boomer, uh-huh. dir, escolti, vostè ja no és d'este món, vagi empaquetant i retiris. I dir, escolti...
amb molt de gust ho faria.
Vagi un ratet a la merda. Este món és de tots. Des de que naixes fins que te'n vas del tot. I mentre estàs aquí, pertanys a una generació, però participes dels debats col·lectius, participes de les coses que es fan en societat i ets un més de l'equip. I quan em queixo d'aquesta intensitat en remarcar la identitat de cadascú, ja sigui per edat, per gènere, per qualsevol altra cosa, el que es fa, en el fons, és trencar el nexe de col·lectivitat. I això a mi em resulta molest, perquè crec que va en detriment d'una societat millor, saps? Quan tothom intenta mirar l'altre, veure amb el que s'hi pot assemblar, dir, molt bé, aquest és del meu equip, el de l'altre, el que el tens al davant, sigui perquè té uns anys més que tu, sigui perquè entre les cames li penja algo o no li penja, aquell és dels altres. I, per tant, jo vaig a treballar només amb els del meu equip.
Però sí que és cert, però sí que és cert que el gènere humà tendeix a ser gregari.
Sí.
Ho saps de sobre.
Sí,
gregari,
ens agrada.
I ens apuntem a la colla, no? A la colla que ens toca. Això d'una banda. I d'altra banda, estic absolutament d'acord amb tu, amb aquesta idea de dir, no, com que no ets dels meus, per tant estàs en contra meu, que això és una actitud, diguem-ne, bastant d'extrema dreta, d'extrema dreta d'una banda, d'extrema dreta d'una altra, però tampoc em preocupa en excés saber que he arribat a un punt de la meva vida en el qual aquelles coses que més o menys m'havia proposat fer o ja les he fet i per tant no cal tornar-les a repetir perquè és fer pena, o si no he arribat a fer-les, escolta'm, que les faci una altra. Sí,
això són els 50,
que les faci una altra.
Això són els 50, no, Rafael. No. Vaja.
Això obre la porta a fer reflexions en sentit contrari d'abans, que és que de la mateixa manera que diguem-ne, aquesta cosa de vagi empaquetant, perquè vostè ja comença a sobrar.
Fer catúfols.
Després hi ha l'altre, que és mirar-te al mirall i acceptar que tens bosses als ulls, que el cabell se t'ha fet blanc, que la panxa ja no marxa encara que facis dos mesos de règim,
sí, sí.
I que, per tant, els pantalons de pitillo ja no et queden bé, i quan te vas a comprar unes ulleres has de triar un color que però passi
aquest,
més o menys
d'apercebut. Aquest és un gran moment, Josep.
Això és acceptar, també.
Clar, saps? Però aquest és un gran moment. El problema és quan no s'accepta un i continua posant-se samarretes d'aquelles absolutament arrapades.
Ui, no.
N'hi ha casos llavors, així,
sí,
però n'hi ha casos.
I tant. I alguns cèlebres. Sí, no. Això és molt patent.
Això és molt, sí, és veritat.
Això és molt trist, i això crec que hauria de ser tractat per la sanitat.
Escolta'm,
per la sanitat de bàsica, del CAP.
Quin ambulatori que us estan fent allà a Premià de Dalt, ara, no?
Sí.
Tot un ambulatori molt gran, no?
Sí.
És del meu poble, som del mateix poble. Sí.
Bueno,
el poble és més meu.
Sí, no,
ara hi dius tu.
Jo sóc de Gràcia, i els de Gràcia ja saps que som molt pagats de nosaltres mateixos.
Sí, sí.
I a més, jo he fet el pregó de la festa.
A mi no m'han fet llegir mai el pregó de Premià de Dalt.
Però jo tampoc, a mi Premià de Dalt. Però jo he vist que Premià de Dalt per un accident sentimental.
A veure, estos accidents estan...
És una cosa com una altra, oi? No, el seguro no paga.
No paga.
però sí, som de tots dos, ja, de Premià de Dalt.
País on, o poble on també hi ha un munt de boomers. Efectivament, sóc un boomer, és el llibre...
No et pensis,
...del Rafael Vallbona.
No et pensis.
Com que no? Que ha marxat tothom.
Jo crec que, en general, els pobles sobretot els pobles del Maresme, tenen molta gent gran, perquè la gent gran avui en dia, la gent viu 100 anys, i molta gent jove. Gent jove amb crius petits, amb canalla petita, les dues escoles públiques allà han hagut de multiplicar les línies i els aularis, tant la Santana com Maria Manent. I, per contra, en aquestes generacions, en les que es quedem al mig, són probablement les èpoques en què aquests pobles han crescut menys d'habitants, excepte aquells pobles on hi van a viure gent per buscar unes millors condicions de vida. Per exemple, el cas de Premià de Mar.
Uh-huh.
Premià de Mar és una ciutat de 30.000 habitants que té... Tu vas un dia de cada dia pel carrer i està ple de gent passejant, gent jubilada. Per què? Pues perquè gent que va anar a viure allà als anys 60 per trobar una esperança d'una vida millor i més digna, perquè hi havia moltes fàbriques, tèxtil, sobretot, i estampació, i que ha arribat un moment, doncs, que s'han jubilat.
Clar.
Que s'han jubilat. Per contra, aquests pobles així, que eren molt petits, a Premià de Dalt, jo quan hi vaig anar a viure tenia 4.400 habitants, sí, i ara en té 10.500.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Clar, vull dir, i s'han construït molts xalets adossats, xalets sense adossar...
Però és que allà tots són cases i xalets, efectivament, no són blocs de pisos.
Ja ho diu, diu la cançó Maresme lliure i tropical. Escolta'm, el Maresme, poca broma, perquè és aquesta comarca que fins i tot les dones i els homes del temps ho diuen Costa de Barcelona, perquè com si els hi fa com vergonya dir la paraula Maresme, no sé per què. Escolta'm, som gairebé 600.000 persones. 600.000 persones és tota la conurbació metropolitana de Tarragona, eh?
Déu-n'hi-do.
Oh,
en fila...
No som quatre, eh? No som quatre.
En fila ocuparia un lloc, sí.
Rafael Vallbona, ha estat un plaer. Moltes gràcies per venir.
El plaer ha estat meu. Moltíssimes gràcies per convidar-me aquí, per compartir una estona amb tots vosaltres.
Faltaria més. En Josep, avui de llibre en llibre. Això m'agrada, eh?
Has de oca a oca.
Pràcticament. A quina oca anem a parar, ara?
Ara anirem a Barcelona Cultura Sense Capital, del mal Marc Roig i Badia.
De seguida li preguntarem al Josep Martí Blanc per què ha escollit aquest llibre, del que dedicarem tots els minuts que ens separen de les 5 de la tarda, no? I que més de 20. Fem una petita pausa. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.